Benvinguts a Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Amb el prisma de Xavi Terol. Així, anem a veure la mostra d'imatges que el fotògraf alcoià té activa a l'Ivam Cadà al Coll. A l'Espai Trama, en la tercera planta de l'antic Monte de Pedat, es pot fer el recorregut per les fotografies d'indrets de la ciutat i alguns punts de la costa que al protagonista li evoquen el silenci. Paco Agulló entrevista al nostre convidat Xavi Terol. L'alcoiana Aitana G. San Juan presentarà el proper dilluns el seu primer poemari. Abans, ens visita en Tragaluz per donar-los un tast del que ha escrit en aquesta publicació titulada Catarsis. I la música també serà protagonista en aquesta edició, ja que demà l'Orquestra Simfònica d'Alcoi oferirà el concert de Nadal en el Teatre Calderón. La presidenta de la formació musical, Paqui Contreras, els anunciarà quin és el repertori que han preparat per aquesta audició, en la que també participaran els alumnes de l'Escola de Música de la OSA. Fotografia, literatura i música lliguen en Tragaluz. Comencem!
En Alcoi podem veure estos dies una proposta cultural, una proposta artística, en concret en l'Ivanka d'Alcoi. Són moltes les propostes que han obert, però una d'elles s'han fixat, que és en la secció Trama, i corre a càrrec d'un fotògraf alcoià, que, bueno, que és una persona que és, com sempre dic, fa molts anys que la conec, però és que en este cas vaig treballar 15 anys en ell. Bueno, és una persona, és tota una institució en el món de la fotografia sin Alcoi, i el tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, en concret és Xavi Terol. Bon dia, Xavi, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia,
Paco. Bon dia, Xavi, m'alegre molt de tindre't així, pues bueno, això, el que comentàvem abans, no? Podíem escriure un llibre tu i jo de totes les experiències que van tindre en el famós periòdic Ciutat d'Alcoi, però bueno, vens per la notícia, o el moment és que fa molt poc que vas inaugurar l'exposició en la secció Trama de l'Ivanka d'Alcoi, en la tercera planta, i el que voldríem era això, aquesta exposició es diu Silencis. Mm-hmm. I voldríem que ens explicares, a veure. Hi ha quatre parts, més o menys. Mm-hmm. A veure, explica'm.
Sí, bueno, l'exposició ve a partir de m'ho va proposar, en este cas, Raúl Llopis i Gilberto Dobón, que, bueno, des d'ací vull agrair-los aquest fet de que contaren amb mi per a fer l'exposició. I l'exposició interactua en una altra part, en el que és la sala d'Urdim, que és d'un artista, un creador, que ha fet una proposta, una instal·lació...
De veritat, Trencant el silenci.
Sí, s'anomena Trencant el silenci. I la proposta que em van fer Raúl i Gilberto anava en funció d'interactuar en aquesta part expositiva. Clar, també hi ha una cosa, que és que la proposta me la van fer tres setmanes, o quasi quatre setmanes abans d'inaugurar-la. I una volta m'ho van proposar, bueno, la vaig acceptar i vaig començar a plantejar-me què feia, no? I d'alguna forma, bueno, pues n'hi han unes imatges que són de l'arxiu meu personal i altres que he elaborat a propòsit per l'exposició. I, bueno, vaig reflexionar i vaig pensar que d'alguna forma una evocació del silenci, pues, era les imatges del cementeri, van vindre a la memòria les escultures de Ridaura i algunes escultures que hi ha en el cementeri del Coll, que és una imatge que de sobte em va vindre, no? L'àngel...
Sí, famós, de Ridaura, cert.
Que evoca aquest silenci, l'altre que està damunt de, Això, les galeries i, les, i una abueleta encén unes animetes, no? De, i era un, el que ens suggeria aquest apartat. Un altre apartat que és una sèrie de quatre imatges del Molinar, que són pues, unes naturales mortes, no? De les fàbriques d'allà, en la que es veuen algunes eixumeneres, un edifici totalment vençut, unes polers, o sigui, es veu una part nòria, de la roda polea, totalment rovellada i abandonada, abandonada, no? Plena de vegetació, no? I d'alguna manera també em suggeria que era una naturalea morta d'aixes fàbriques que en el seu dia eren de soroll, d'activitat, de treballadors, que totalment silenciades, no? Per el temps i per l'abandono. Sí. L'altre apartat és, són unes imatges de neu, que la neu també ens suggereix un silenci quan es comença a nevar, pareix que tot el paisatge es transforma i agarra una certa pau i un silenci mentre està...
Una calma, nevant, no? Sí, i, sí, la neu.
Em suggeria això. I l'últim apartat, n'hi ha una vista nocturna del pont de...
El Paco Aura.
De Paco Aura. Un altre que és de una imatge de la Marina, que és un mar... però fet en llarga exposició, com que l'au ja es veu més com si fora una espuma, no?
També la tranquil·litat que reflecteix
el mar. Sí, d'alguna manera el mar, o sigui, a pesar de que no és un silenci,
no, silenci
del tot,
però
perquè
bueno,
sempre
l'aigua
i el so de les ones, però sempre aquest ritme que tenen és una manera d'evocar també un silenci, no? O d'una certa pau. Una de les altres imatges és una imatge femenina d'una dona envolta en un vel. Està, és una foto de llarga exposició, il·luminada en llinternes, no? Per donar-li un poc que fora algo molt vaporós. I és una imatge d'una dona en un vel com volent trencar un silenci, no? Que d'alguna manera per altres han tingut imposat, no?
Les dones.
Mm-hmm. I la que tanca l'exposició és una imatge que està presa en un curt que va realitzar Pau Durà a Sinocoi, que es deia Preludium, a partir d'un conte. I bueno, és una imatge de l'actor Juli Cantó, que és un perfil i al fons hi ha una imatge d'un cartell d'una pel·lícula d'un director suec que es diu Ingmar Bergman, que a més la pel·lícula es diu Silencio, no? I d'alguna manera pot demostrar el silenci interior d'una persona frent a, un poc al món exterior, no? A voltes aquesta falta de comunicació o aquest aïllament, no? Que tenim les persones, que és també una manera d'evocar un poc el silenci.
No? Damunt la pel·li es diu Silenci.
De Ingmar Bergman. Sí, el curt de Pau Durà es diu Preludium.
Sí, sí, però que al fons
sí,
està
sí,
la imatge
cartell,
del cartell
sí,
de Silenci.
De... Vale. Molt sensual, no? És un fragment d'una dona i...
Al mateix temps.
Sí.
Molt bé, però aquestes imatges no has estat soles en aquesta proposta artística teua. Has tingut l'ajuda de Jordi Botella.
Sí, sí, tinc que agrair-li perquè...
Que gran, Jordi.
Van dir que necessitaven pues, un text, no? de pues, unes 10, 12 línies i tal. Clar, i a mi em resulta molt difícil l'escriure perquè no és la meva disciplina.
No és la teva especialitat.
Ni és la meva especialitat. I, bueno, sí que tinc la gran sort de comptar en Jordi, que és un gran amic, primer que res, i gran poeta i persona, sobretot.
Exacte.
I va ser comentar-li-ho i encantat de poder col·laborar i tirar-me aquest cable, que a més estic encantadíssim en el text que
escriu. Bé, en les teues fotografies ell escriu un text que li evoquen aquestes fotografies.
Sí, li vaig passar les imatges i a partir d'ahir va fer la seva creació. Que, com sempre, pues, d'un nivell excepcional.
És tremendo, Jordi. Molt bé, doncs, pues, aquesta proposta es podrà veure, saps, fins quan?
Sí, fins març vale. del 2020.
D'acord, estarà ahí. Estàvem comentant, no sols prodigat massa en exposicions, però sí que has fet anteriorment. Ja són durant 30 anys, practicant un més anys que portes en este món, has fet exposicions.
Sí,
no?
N'he fet individuals, he també col·laborat en algunes col·lectives i... La primera exposició va ser sobre Joan Valls per al Centre Cultural i era una compilació d'imatges d'ell que vaig tindre la sort d'estar en sa casa i aprofitar per a fer-li un retrat i aquesta exposició era combinada en fotos biogràfiques d'ell i imatges que jo tenia d'ell. Hi havia una foto que m'agradava molt, que estava l'home en una estrena d'un sainet en el Teatre Circ, en el desaparegut Teatre Circ.
Sí,
i estava en uno dels passillos, l'home estava fumant-se una pipa i allí el vaig poder agarrar en una llum cenital i...
Mitja...
una imatge també que evocava molt de silenci, per cert.
Mitja amagaet, l'home mirant l'estrena.
Una imatge que s'ha reproduït prou en alguns llibres i en diferents treballs que s'han fet sobre el poeta i en este cas això va ser una de les imatges que vaig fer per a aquesta exposició. N'hi havia altres que estava l'home allà en sa casa, un famós retrat que també s'ha reproduït molt, que és dels últims retrats que té l'home allà en el seu despatxet. Després també en el 99 vam fer un treball conjunt que el vam titular El Coll Lisboa, que
també estava Jordi
anava tot al voltant de Fernando Pessoa.
Ah, sí, la figura de Fernando Pessoa.
I bueno, vam fer un viatge en el poeta Josep Maria Ullà, vam anar a Lisboa i vaig fer un treball en Lisboa seguint un poc els itineraris de l'escriptor i també intentant reflejar tot el que ell descriu, no?, de la seva ciutat de Lisboa, del riu, del Tajo, dels cafès on ell freqüentava. I bueno, va quedar un treball, la veritat és que molt, molt, molt apanyat.
Això.
Després també va haver una exposició que vaig fer al Pablo Escenari, que es deia Urbanitats, que era una exposició lliure en la qual eren personatges, diguem, no del tot marginals, però sí que anava en torno a aquesta temàtica, no? Pues de persones...
Una galeria urbana, així, un poc. Ja, t'entenc.
Sí, això es va fer en el 99 o per ahí va ser.
Vale.
Després he col·laborat també en exposicions sobre l'arqueologia industrial, també una col·lectiva que vam fer d'homenatge a Ovidio Montllor, que també tenia unes imatges recopilades d'ell d'actuacions, de quan va fer de jurat en alguns premis de poesia de Manuel Rodríguez, de jurar també els premis de teatre Ciutat del Coll i algunes fotos, molt poquetes, però tenia alguna foto quotidiana d'ell en la plaça de dins, xerrant amb Pep Cortés, en fi. Això va ser també una col·laboració també que van fer diferents artistes de diferents disciplines.
Jo el que volia era també això, veure que descobrís ja cara teua, perquè tot el món el coneix com a fotògraf de premsa o com a fotògraf pues, més d'ara últimament en Xavi Fotografia, que
sí,
tenim ahí d'estudi, però que també t'has tingut aquesta faceta aixina més artística, no?
Sí, ha
com
sigut
l'actual.
D'alguna manera sempre la meva professió s'ha desenvolupat en l'àmbit del fotoperiodisme, però per circumstàncies de conforme està el mercat laboral en el fotoperiodisme, doncs vaig tindre que diversificar-me, o, conforme diuen ara,
reinventar-me,
cosa que jo, més que reinventar-me, sobreviure, no? I bé, ha sigut un repte que ja fa 6 anys, perquè el temps passa com qui passa. No la cosa, i quan el temps compta han passat 6 anys, que juntament en Mariluz Blanquer, que és la meva dona, sí. I és un dels elements que anem
clau.
Tant ella com jo en sí. El negoci que ara tenim, i enfocat pues, a la fotografia d'estudi, impressió de fotografia, fotos de DNI,
tot.
En fi, és una botiga d'estudi. I ahí estem des de fa 6 anys, en el carrer Sant Nicolau.
I ahí vostre.
I molt bé.
I seguís col·laborant en el nostre, seguís
sí,
fent alguna col·laboració neta.
Sí, és una part ja que això forma un poc de, forma
ja de la
part
teva
de
vida.
No?
Claro.
De, que verdaderament jo és on ensenc, perquè m'agrada molt comunicar-me amb la gent, m'agrada molt el tipus de fotografia de premsa, perquè partixes de res i de repente sempre... vaig trobar en moltes sorpreses, tens un contacte amb la gent de tots tipus. Jo estic molt
orgullós,
sí, content. Molt satisfet, perquè a mi m'ha servit moltíssim i he après molt, no? De tot aquest temps jo tinc que agrair-li verdaderament al periòdic Ciutat, perquè per tot el que em va aportar a mi,
sí.
També li vaig dedicar temps, però molts em va aportar un enriquiment a nivell personal molt gran, per tot el que comportava.
Tu vas aportar tu durant 30 anys i ell també el va donar, aquell periòdic el va donar molt. Ens va donar molt a tots.
Sí.
Molt bé, bueno, Xavi, pues res, t'han conegut un poquiu, però qui no coneix a Xavi Terol, però bueno, així de tot, en aquest xicoteta finestra i hem pogut escoltar-te i sobretot, això, convidats a anar a l'exposició de l'Ivan Cadalcoi, tercera planta, en la secció trama, pues ahí tenen les teves fotografies.
Molt bé.
Molt,
la veritat és que tinc que dir que, bueno, pues això, principalment, els agraïments que he dit des d'un principi, tant al regidor Raúl Llopis com a Gilberto, i que també no deixa, si el públic que estigui interessat, que no deixi de visitar les plantes de baix, perquè també n'hi ha una obra molt interessant de Jordi Ballester. En la segona planta n'hi ha unes propostes d'artistes joves becats per l'Ivan que estan molt bé.
La Societat del Rendiment.
I en l'última planta pues, es podran trobar en tota la humilitat del món. El meu treball, que és simplement una petita aportació per tot el museu. Tingut que ha,
juntament amb el Trencar el Silenci, que havien comentat, que és sí. L'exposició que està just al costat. Molt bé, perfecte, Borrés. Moltíssimes gràcies de nou, Xavi.
Molt bé.
Vale,
bon dia a tots.
Un abraç.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu. Adéu.
Seguim en Tragaluz. Ara es presenta a una jove autora plena d'il·lusió que està somrient ja sí al nostre estudi i que està a les portes de presentar el seu primer poemari llibre titulat Catarsis. Aitana San Juan, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, moltes gràcies.
I nosaltres també molt contents de poder escoltar aquesta nova proposta que vens a presentar-nos. I és que el proper dilluns, 23 de desembre, a les 7:30 de la vesprada, en el Saló d'Actes del Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi, es presentarà el poemari Catarsis. Com el va sorgir la idea d'escriure, Aitana?
Pues és una història curiosa i no és perquè jo siga l'autora, però realment no hi ha un primer moment en el que jo diga vaig a escriure un poemari. Simplement sempre m'han agradat molt les lletres i com a qualsevol xiqueta de menuda fantasejàvem les històries de princeses i dracs, i a poc a poc he anat madurant i les històries que escrivia han anat madurant amb mi. I de sobte un dia em vaig trobar amb que una cosa que m'agradava molt escriure era la poesia, o el que pareixia que era poesia. M'agradava les rimes, la forma que tenien les paraules de una darrere de l'altra, tindre un sentit com més estètic, com crear una bellesa, com quan escoltes una cançó, una cosa aixina. I a poc a poc vaig anar acumulant una quantitat considerable de poemes, de textos, i un dia parlant amb ma mare, amb la meva família, els meus amics, em va dir, bueno, i per què no ho enjuntes o ens ho ensenyes, volem veure què fas, no? Perquè li dedicava moltes hores i la gent em preguntava i vaig dir, bueno, va, pues, d'acord, anem a intentar-ho. Vam buscar una forma de fer-ho més boniquet, no? Vaig pensar, bueno, pues vaig a fer-ho en forma de llibre, no? Que seria lo seu. I, bueno, amb la seva portada, que me l'ha feta la meva amiga Àfrica, això ho ha de dir, vaig tindre un projecte, unes paginetes, i a poc a poc s'ha anat apuntant gent, s'ha anat il·lusionant la gent amb mi, una cosa molt bonica, molt, molt preciosa, i ha sorgit això, ens trobem amb que dintre de res ja el presentem davant de tots.
Una publicació que ara tenim així un poc a les nostres mans. He de dir que la portada també és molt bonica i de segur que els textos i els poemes que has escrit dins també tindran molta importància i estaran molt bé. Aitana, en què t'inspires per escriure?
Pues tampoc hi ha una cosa en concret. Normalment és una sensació, un sentiment, una imatge, pot ser una cançó, moltes coses. És un poc el dia a dia. La veritat és que no té res tampoc massa místic. És les coses que van passant en el dia a dia i la forma que cadascú té de veure-les, de pensar-les, i al final al escriure-les, i després m'ha passat que molta gent al llegir-les, cada un s'identifica d'una manera i cada un li troba un significat diferent, que al final és la cosa que més m'agrada de la poesia, o el que pense que és més bonic, que cada un li troba el seu significat. Pot ser tu t'has inspirat en una cosa, però a un altre li parega que t'has inspirat en una altra, i això és preciós.
Eres d'escriure en la llibreta o a l'ordinador?
Doncs depèn. Aquest estiu ha sigut quan m'he escrit, i allà en la caseta prenent el sol, doncs llibreta, no? Crec que és més adient, però de normal, en hivern, en casa, que tinc l'ordinador més a mà, pues un ordinador, depèn de la situació.
Tot un procés de creació de catarsis. Per què aquest títol?
Pues per un professor de llatí grec en l'institut, en el Pare Vitòria, Carles Castillo, potser algú li sona el nom. I bueno, un dia estàvem, com qualsevol altre, explicant termes de la cultura grega, i va sorgir aquest terme, catarsis, un terme que s'empleava en el teatre grec, i em va aparèixer una cosa molt preciosa, i que a la volta, al tenir jo aquest projecte del poemari, dels poemes, dels sentiments en el cap, em va aparèixer que tenia com molt de sentit junt, i va passar sol, simplement em va aparèixer que era adequat.
Adequat per aquesta primera publicació amb la que has treballat molt, com en forma estàs contant, i el dona també molts ànims per seguir en aquest camí de la literatura.
Sí, des de luego és molt, molt il·lusionant, perquè al veure la resposta de la gent, dels amics i la família, sobretot, que s'han volcat, i no puc deixar d'agrair-los-ho. Clar, il·lusiona molt i donen moltes ganes de seguir intentant-ho. A més, jo, és una cosa que em passa que escric sense donar-me compte, és com que encara no m'estic donant compte i ja tinc un llapis en la mà i estic pensant en coses noves, no puc deixar-ho, la veritat. I bueno, sí, seguir en un futur, clar, seria molt bonic.
Compaginant-ho, ara estàs estudiant filologia anglesa, algo que també complementa, no?, aquest món de les lletres.
Sí, sempre m'han agradat molt les lletres, no sempre he tingut clar que aquest fos el meu camí, però en els últims anys ha aparegut que era el millor, i sí, vaig triar la filologia anglesa pensant en la literatura, en els grans autors que hi ha en aquest món anglosaxó. Bueno, en tota la literatura n'hi ha grans autors, però en el món anglosaxó pues, em cridava més l'atenció. I sí, bueno, al final l'objectiu és seguir formant-se per a seguir escrivint i seguir progressant i creant.
Quins són els teus autors referents?
Doncs ara mateixa em toca molt de prop, perquè l'estem llegint a classe i l'estem treballant moltíssim, Oscar Wilde, amb aquest Dorian Gray, tan mític i tan conegut, que és una cosa pues, molt bonica, la veritat, de llibre. I després sí, recordo molt també un altre professor, Jordi Botella, que em donava teoria de la literatura. ens va parlar de Rimbaud, de Baudelaire, aquests autors francesos que eren tan directes i tan pocs pèls en la llengua tenien, també em cridaven molt l'atenció, també estirant la part de poesia.
La poesia és el que més t'agrada o també en un futur anar cap a altre gènere com la narrativa, la novel·la?
Sí, llegir, m'agrada llegir de tot, inclús teatre. Escriure el que va sorgint, la veritat és que no ho penses molt. Jo crec que se t'acut una idea i simplement la plasmes en el paper. Potser un dia és més tirant a la narrativa, potser un altre dia és més tirant a la poesia. Jo no tanque portes, el que vaig eixint és el que serà.
De moment tenim aquesta publicació Catarsis que es presentarà el proper dilluns 23 de desembre a les 7:30 de la vesprada al Centre Cultural Mario Silvestre en entrada lliure. Jo els convido a que vagin perquè la veritat li he pogut donar una xicoteta ullada a la publicació i bueno, que millor manera també que poder veure a la seva autora Aitana presentant-la. I precisament volia preguntar-te perquè convidem a la gent, no? Per què ha d'anar a veure aquesta presentació?
Bé, doncs la poesia pareix que és una cosa que ens tira un poc enrere per ser una cosa molt closa, molt difícil d'entendre, però jo des d'ací com a persona que acaba de començar i que acaba de prendre un primer contacte amb aquest món, penso que és una cosa molt, molt bonica, molt de sentiments, molt de trobar-se a un mateix, com molt místic, no? d'entrar dins d'un mateix i veure què passa, quines són les sensacions que et desperta. I com parlàvem abans, cada poema per a cada persona pot ser una cosa diferent. I bueno, en aquesta presentació, per suposat, recitarem algun que altre poema amb l'acompanyament d'Iñaki al contrabaix, un molt bon amic que estarà allà acompanyant-nos. I els sentiments estaran a flor de pell, o almenys és això el que intentarem, i a qui no li agrada un poc d'intensitat de volta en quant.
A mi també m'agradaria que la teua poesia sonara per despedir aquesta entrevista, així que el doni a llegir quines són el text que vulguis compartir amb els oients de Ràdio Alcoi i que s'inclou en aquest poemari Catarsis que presentes molt pronte.
Bé, doncs n'hi ha un poema, un xicotet trosset de mi que porta per ahir un parell d'anys, bueno, un any i algo, i m'ha portat moltes alegries perquè és aquest poema bandera que ensenya sempre que algú em pregunta, bueno, i tu què fas? Tu què escrius? I bueno, es diu Te con pajita, és en castellà, perquè una cosa de dir, el poemari té tres llengües dins d'ell. Jo penso, llisc i m'expresse més en valencià sempre, però també en castellà i de vegades també en anglès, estudié filologia anglesa. I bueno, aquest en concret és en castellà. És un poema que parla de les sensacions de vegades el món se'ns ve un poc damunt. Jo crec que a tots ens ha passat, no? I bueno, pues d'això parla. Te con pajita.
Avant.
Te con pajita, para no lastimar sus ya castigados labios. Labios llenos de heridas, de cortes, de vidas. Vidas que callan susurros, vidas que grita donde nadie pueda escucharlas. Labios de silencio, labios sellados, palabras que nadie entiende, sentimientos al olvido abocados, alma intensa, ya, de esperar cansada, bebida caliente, humeante, calor reconfortante para el corazón dolorido a base de sueños abatidos. Sueños y locas intenciones, cruelmente silenciadas, con medidas impuestas por colosos insaciables. Normas estúpidamente forzadas, la hacen llorar, la obligan a ocultar su verdadero sentir, la obligan a enmudecer sus ganas de vivir. Y así, sin tener más remedio, durante el día ignora aquello que al caer la noche llora, cual signo premonitorio de sentimiento al fin confrontado. Pero, una vez más, el sol la aborda de nuevo, descorchando un nuevo día, dispuesto a aceptar el desafío de encontrar aquello que se daba por perdido.
Molt bé, Aitana. Qué bonic.
Moltes gràcies.
A tu, per vindre d'ací, per donar-nos aquest tast, aquest avançament de Catarsis, i desitjar-te que el vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies, Maribel.
este sábado tenemos una cita musical en el Teatro Calderón, ya que la Orquesta Sinfónica d'Alcoy ofrecerá su concierto de Navidad. Para conocer qué es lo que podremos escuchar y quién participa, tenemos con nosotros a Paqui Contreras, presidenta de la Orquesta Sinfónica d'Alcoy. Paqui, buenas tardes.
Buenas tardes, Maribel.
¿Cómo Hola. Va el preparativo de este concierto?
Hoy. Fantástico, va muy bien, además es un concierto muy ameno y va muy bien, muy bien.
Porque además de la orquesta, contáis con los alumnos de la escuela, ¿no?
Sí, contamos con los alumnos de la escuela de la Orquesta Sinfónica, que son los niños, el coro, y cantarán con nosotros en el concierto, participarán por primera vez con nosotros en la orquesta, entonces la verdad es que estamos todos muy ilusionados.
¿Qué repertorio interpretáis? ¿Qué obras podremos escuchar?
Bueno, pues vamos a escuchar con los niños, vamos a escuchar villancicos, evidentemente, porque además a ellos les encanta también, algún que otro, uno más conocidos, otros menos conocidos. Y después la orquesta va a interpretar también Pedro y el Lobo,
muy bien,
que es un cuento recitado e interpretado por músicos instrumentistas de la Orquesta Sinfónica solistas. Lo recitará, el que recita el cuento es Carlos Esteve, y los solistas serán pues Juan Luis Guitar, Jorge Iván Fresneda, Omar Yácer, Manolo Flores, o sea que, porque cada instrumento en el cuento interpreta un personaje. Entonces es Pedro y el Lobo es una obra muy bonita, no es larga, no es corta, también para los niños, muy nadalenca, bastante. Entonces, pues, una pasada, y luego también vamos a interpretar pues el número de la Ley 100 también, pues que también los solistas de la orquesta pues se lucen, porque tenemos muy buenos profesionales aquí
así
en Alcoy, evidentemente.
Sí.
Así que tú los conoces, sí. Además, Maribel.
Sí.
Casi a todos, o sea que bueno. Entonces vale la pena que ellos nos deleiten también con sus obras y sus...
Así es. Paqui, ¿a qué hora comienza el concierto?
Bueno, pues vamos a puntualizarlo muy bien, porque el concierto empieza a las 6:30 de la tarde. Lo digo porque en la etiquetera Alcoy hemos tenido unas pocas de confusiones, porque en etiquetera Alcoy pone que es a las 7 de la tarde, pero el concierto empieza a las 6:30 de la tarde.
Anotado queda que este sábado a las 6:30 de la tarde será el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica d'Alcoy. Por último, Paqui, ¿por qué tiene que ir la gente a esta audición?
Hombre, porque tiene que venir a ver música, escuchar la música, evidentemente, a la Orquesta Sinfónica de Alcoy, que vale la pena, realmente vale la pena oírla, porque cantan los nenes, porque es Navidad, no sé, porque vale 5 euritos nada más, o sea que tampoco es un precio exagerado, y creo que vale la pena disfrutar, pasar la tarde ahí, escuchando música, los villancicos de siempre, pero cantados de otra manera, interpretados de otra manera, en directo, en vivo, no es lo mismo, no se siente igual que cuando nos ponemos el tocadiscos y... Uy, yo hablo de tocadiscos, mira qué vieja soy ya. Bueno, pues cuando nos los ponemos en YouTube, ¿no? No es lo mismo, se nota, se siente, ves los instrumentistas, ves a los nenes la ilusión que le ponen cantando, no sé, yo encuentro 1000 razones para ir a pasar la tarde del sábado a escuchar un concierto agradable. Además es muy agradable, no es un concierto de estos que dices, no, es que vamos a escuchar a Beethoven o a Mozart, o que no atrae tanto, ¿no? Que la gente, y vale la pena, la verdad es que sí.
Pues Paqui Contreras, presidenta de la Orquesta Sinfónica d'Alcoy, gracias por adelantarnos esta información y desearos que el concierto de este sábado vaya muy bien.
Muchas gracias, Maribel. Que vengáis todas, estáis invitadas.
Y así, escribíme el punt final al capítol 14 de la temporada de Tragaluz. Moltes gràcies per la seva atenció i disfruten de la cultura.